De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Que passen 7 minuts de les 4 de la tarda després del Bosc i Sandra torna la millor Daniela Feixas amb una obra que ens transporta a un poblet solitari, obscur, on les ombres dels arbres ballen a les tenebres, unes tenebres que amaguen també llegendes i molts misteris. Mala mort és un thriller rural sobre la pèrdua, sobre la mort i les relacions humanes amb la Marta Marco, el Josep Julien, l'Abril Julien i el Marc Soler, que són fins al 28 de juliol al fosc escenari de la Sala Beckett de Barcelona, que avui, excepcionalment, han abandonat, els hem dit uns minuts, per ser aquí amb nosaltres a Fabricació Pròpia. Josep Julien, bona tarda.
Com estàs?
Abril Julien, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Soler, benvingut.
Gràcies.
Ostres, tu, quina solemnitat, eh?
A veure, l'ocasió s'ho mereix.
Sí, no? Com us prova això de la llum del dia, de la ciutat?
Nosaltres som gent lluminosa. Sí. Pugui portar engany l'argument de la funció, som gent de llum.
Sou gent de llum.
Som éssers de llum.
O sigui, que això que quedi clar, no?
Claríssim.
Josep, és ben diferent aquesta foscor de mala mort, no? Mm. Us heu sentit còmodes amb la foscor?
Sí, ens hem sentit còmodes. Jo, personalment, potser...
Tu potser...
Tinc poc joc una mica d'avantatge, igual que l'Abril, perquè som familiars directes de la directora.
Després en parlarem, d'això.
Una mica empresa familiar, sí. I en aquest sentit doncs ja hem absorbit, diguéssim, el seu univers des de molts angles diferents i sabíem a lo que anàvem des de bon començament. El cas del Marc i de la Marta potser són diferents. Però nosaltres sí, comulguem molt amb aquesta estètica i amb aquesta línia de pensament i ens hi hem tirat de cap.
De cap i ben còmodes, no? Pel que sembla. Josep, clar, una obra que comença amb aquesta trucada, de fet, entre el teu personatge, el Ton, i el personatge de la Marta Marco, que és la Judit, que és una agent rural a mala mort, tot plegat arran de la desaparició d'un gat. Si això és l'inici, el punt de partida, eh?
El punt de partida, però és el canal, Marc, per explicar tot de coses que van passant.
No, i tu.
Clar, no sabem fins a quin punt podem dir coses o no, però...
Fins a poc punt.
Doncs això és el canal per començar a estirar del fil i començar a veure altres coses molt perverses, no?
Ai, Déu.
I parlar com de l'amor, de la violència, de la pèrdua, sí, de les creences, de llocs de mala mort, no? És aquesta metàfora que va posar en el títol, que, bueno, simbolitza doncs tots els pobles que estan al mig de la muntanya, apartats de la civilització i de gent solitària, desconfiada, i que van adquirint i reproduint tots els patrons que saben.
Clar, segur que passa que la que no ha pogut abandonar mala mort perquè doncs n'és la gent forestal i segueix de servei és la Marta Marco, que això sí, ens escolta per telèfon, diria. Marta!
Estic sempre connectada.
Ai, senyor.
Mita-la! Ei, és més maga.
Què passa, Marta?
Hola, guapos.
Hola, reina.
Què, com tenim el bosc de mala mort, Marta?
Bé, farcit de cosetes.
Este pueblo mal, no?
Marta. Pueblo mal, sí.
Este pueblo mal.
Jo crec que és el que deien els meus companys, no? La Daniela ha fet un exercici brutal per explicar moltes coses des d'aquest lloc fos, des d'aquest lloc de persones que estan tancades i que veuen molt poc més enllà del seu món, no? Crec que és molt xulo el treball que ha fet.
Clar, perquè tu, Marta, situem a l'oient, ets l'agent rural, com dèiem, de mala mort, que és la Judit, reps la trucada, ara ho dèiem, del Ton, que és el Josep, alertant de la desaparició d'aquest gat, que és, de fet, de la seva filla, que en aquest primer diàleg entre els dos personatges ja es palpa aquesta por del Ton que tu intentes apaivagar, en paraules pausades, Marta.
Sí, jo crec que ella, que és algú que ve de fora... i ha tingut un petit contacte amb tots aquests senyors i senyores que viuen en aquest poble i tots han sigut bastant esquerps, de sobte és la primera trucada que rep de nit a la matinada d'una persona a la qual veu una mica desorientada i angoixada. Llavors, arrel d'això, ella és una dona valenta que, segons explica, no té por i, per tant, decideix fins i tot anar-lo a veure a casa després de la trucada, no?
Clar, tu com a actriu que tu deies, la foscor, és aquest personatge també importantíssim a l'obra Malamort. Marta, tu com a actriu, com és treballar en un gènere tan poc explorat, que també ho parlem ara fora antena, com és el, com tan poc explorat el teatre, com és el thriller, no? Deu ser, no sé fins a quin punt, estimulant.
És molt xulo perquè en teatre, vull dir, no acostumem a fer aquest tipus de gènere perquè és més cinematogràfic, no? Crec. És difícil trobar aquests climes, aquests silencis, aquesta... I sobretot fer-ho creïble per l'espectador, no? Perquè és aquesta cosa molt pel·liculera, una mica de les armes, dels ensurts, de la por... Tot això és difícil crear-ho en teatre, no? Perquè sempre ho fem molt gran tot en teatre, les coses són més grans que en cinema. Però crec que aquí la Daniela és una gran coneixedora del gènere i crec que ens ha anat portant, no? I s'ha anat envoltant d'això, d'una llum, d'un espai sonor, d'una posada en escena que ens acompanya molt i molt bé per crear aquests silencis, aquesta mena d'intriga, no?, que vol que sostenir durant tota la peça també pel públic. I això sí que crec que és molt xulo perquè amb els inputs rebuts fins ara s'aconsegueix aquest estar molt pendent de... No entenc res, però estic molt, molt pillat amb tot això, no?
M'ha agradat això. Estic molt pillat. Vosaltres us sentiu així també, aquí des de l'estudi,
sí.
Josep.
Val a dir que abundar una mica en el que comenta la meva estimada companya, i fent també una mica d'apòstol i advocat de la Dani, de la Daniela. El que ha fet la nostra autora i directora aquí és servir-se dels mecanismes clàssics del gènere del thriller per transcendir-lo. És a dir, no estem parlant d'un thriller a l'ús, sinó que sí que es desencadenen unes determinades incògnites i unes expectatives en el públic que vol resoldre, però més enllà d'això hi ha una volada poètica, hi ha tot un món estètic i una cosa fins i tot filosòfica. La funció toca molts pals, no només el thriller. El que passa que la manera d'entrar-te és aquest, no?
Sí, parlar d'una història humana, més a més, no?
Sí.
Una reproducció, una realitat que segueix passant, inclús podria dir.
Són tot de personatges foscots al voltant d'un personatge lluminós, que és el que fa...
L'Abril. A veure, com t'has trobat tu amb aquesta atmosfera que dèiem, eh?
Bé, jo... I és això, la meva mare és la directora i l'autora i conec molt el seu món. Sandra ja era bastant un món així fosc, no? amb una trama i un subtema que era el que més fosc i més... Bueno, jo crec que m'hi he sentit molt a gust perquè treballar amb els meus pares ha sigut molt bonic. I això ha fet que tot sigui molt fàcil, realment.
Clar, perquè si m'ho perdoneu, o sigui, aquí l'estudi hi ha el Marc Soler.
Podria no haver sigut,
clar.
No,
Marc Soler i el Josep i l'Abril Julien, el marit i la filla de la directora de l'obra. Marc i Marta, us heu sentit una mica els tiets de l'equip? Això com ho heu portat?
Perquè... Absolutament infeliç.
Absolutament. Sí. Molt a gust. Ha sigut un procés, bueno, l'altre dia ho dèiem, no?, que vam anar... a sopar i a fer així, doncs, germanó, i dèiem, hòstia, que ha sigut un procés molt, molt familiar. Molt, molt, molt.
Clar, Marta, tu ho has viscut igual, no? Per què?
Sí, clar, jo amb la Daniela també fa 20 i pico anys, no?, que ens coneixem, hem viscut juntes, vull dir que, en certa manera, ens hem vist créixer, ens hem vist parir, i crec que ha estat com... Per mi ha estat preciós retrobar-nos després de tant de temps i veure la família preciosa que té, saps? Perquè, de veritat, moltes vegades el teatre és una cosa que has de construir molts ponts, no? Has de fer moltes confiances, moltes relacions. Es poden malinterpretar a vegades l'excés de confiança a treballar amb la teva parella o amb el teu fill. Segurament pot ser difícil. A mi m'ha passat a vegades amb el meu pare, no? I crec que ells són admirables, perquè el respecte, el lloc des d'on treballen, com es parlen... Ha sigut molt bonic de veure, la veritat, i de formar-ne part. Sí.
Què, Josep?
No costa res fer-ho bé, té raó. Vull dir, la mateixa energia que pots invertir en construir un ambient irrespirable la pots invertir en que allò sigui agradable i vagis a la feina amb ganes de ser-hi i de compartir.
Però la primera vegada que treballàveu els tres junts,
els
no?
Els tres, sí. Amb la Daniela, ella i jo sí que ja havíem fet una concretament, que d'alguna manera no sé si tindrà més recorregut, però és com una primera... part de, de... Hi ha algú d'aquella funció en aquesta, també, que es deia Sandra.
Volem la trilogia.
Sí, perquè,
ara,
estic,
vull dir.
Estem demanant una trilogia. Ah. I aquest cop no, aquest cop ja som tots tres.
Sí.
Local, però és una joia que ni et pots imaginar.
Oh,
la sensació de plenitud de viure la família des d'una dimensió tan plena. I, com diu la Marta, joiosa, pues és com molt de puta mare.
Escolta, per exemple, tu, Josep, si perdessis el gat de la teva filla, reaccionaries també de la mateixa manera,
no,
que el Ton,
no,
o no?
No, en absolut, no tinc res a veure amb aquest tio. En absolut.
Per sort.
Jo sóc una bassa d'oli. Aquest és una persona construïda des d'una ambigüitat psicològica espantosa. Vull dir, és un personatge molt perdut en si mateix i en el lloc on viu, una mica terrorífic, que no té absolutament res a veure amb mi, que sóc de... Bueno, tinc una mica de cara de sicari, però sóc de per dintre, sóc xutxer, pura xutxer.
I ha estat fàcil per tu, Marta, identificar-te amb el personatge o no?
A mi em preguntes?
Sí, a tu, Marta.
Home, a veure, a mi em costava creure que pogués ser una gent rural que colés aquesta cosa. He intentat amb totes les meves.
Home, i segur que ho has fet molt bé.
De defensar la llei.
Mira, Marta, ens consta que s'ha acabat la pausa, que has de seguir amb les teves tasques forestals amb Malamort. Això és així, eh? Clar. Diria. No?
Us envio un petó, doncs.
Ens envies un petó des de Malamort. Nosaltres, agrair-te que hagis pogut atendre la trucada i res, no sé, company, si li voleu dir alguna cosa...
Bé, ens veiem ara, Marta.
Ens veiem aquí un parell d'hores.
D'aquí quan? Ja està, la sessió és...
D'aquí una estoneta.
A la Beckett.
Sí.
Marta, Marco, moltes gràcies.
Moltes gràcies, un petó. Adéu-deu.
Un petó.
Adéu.
Bueno, jo també avui us volia preguntar, ja que us tenia aquí, posem una mica en context novament a l'oient. Josep, com dèiem, l'obra comença amb aquesta trucada, basada en aquest fet, en una conversa real, on el Tom informa la Judit que el gat de la seva filla ha desaparegut, un gat que, per cert, és un regal del seu fill Àlex, que ha fet a la seva filla Laura. Aquest és el punt de partida que desplega tota aquesta història que no podem, no? Com deia el Marc, bueno, fins a on es pot explicar? Bueno, fins aquí, no, Josep?
Bueno.
I que tenen una cosa en comú, això sí que ho podem dir, que és que tots tenen por. I diria que tu, Josep, no? Que ets el pare de la Laura i l'Àlex, que per molt que ens fem grans, la por ens costa treure'ns-la de sobre. No?
Jo la por no crec que sigui... És una opinió personal.
Sí.
Però la por no crec que sigui el tema de la funció. Tot i que a vegades hem dit que sí nosaltres mateixos. Però jo crec que és més el vehicle, a partir del qual anem servint una sèrie d'altres temes que crec que són els que s'emporta l'espectador a casa.
Casa es mouen per la por, sí, ells, però sí. No...
És,
I què us han dit els espectadors? Sí, que és el que tu dius, no?
En general, estan molt interessats en el que ha passat. I a l'hora de la recepció, de la primera recepció de la peça en la sala, la viuen com una peça purament de gènere, com dèiem abans, i volen saber què cony ha passat,
clar,
i què ha passat amb aquest personatge, per què ha desaparegut tal, quin és el culpable, una mica les coses habituals dels thrillers. Però al cap de poc, els debats que es susciten, ja amb la birra a la mà i tal, són uns altres. Són uns altres. És, com molt bé deia la Dani l'altre dia, si la tenim por dels monstres o som monstres nosaltres perquè tenim por. Vull dir, hi ha cosetes que s'amaguen a darrere la peça.
Que van més enllà,
sí,
no?
Sí, que són xules. Mm-hmm. Sí,
I de què teniu por vosaltres, per exemple?
No sé,
va, Abril, tu de què tens por?
Jo de què tinc por, així sí. En general? De moltes coses. De moltes
I alguna
coses.
Que sigui, no sé, la primera cosa que us hagi vingut al cap... Oh, potser no teniu por de res, eh?
Jo crec que de
moltes
coses. De fet, les persones que ens dediquem a aquest ofici...
Anava a dir del futur.
No, i que ens movem per la por. O sigui, tenim por, i això és el que ens fa estar vulnerables i, per tant, estar disponibles. En el sentit de tenir una voluntat pel que estem fent. És molt sensible i, vulguis o no, pues mira, com deia l'Abril, pel futur,
sí.
Però també... de la pèrdua de persones estimades o...
Sí, una mica els grans èxits de la por, diguéssim, aquests els tenim tots, suposo totes no. No som excepcions en això. I llavors hi ha coses més personals, no sé.
També l'altre dia parlàvem de la por a estar sol, que és algo que l'obra també...
Sí.
Realment
també surt, eh?
Abraça molt a molts personatges.
Molt, la soledat, la por a estar sol. Perdona, Abril, volies acabar.
No, era això.
No. A mi personalment em fa por perquè et dono moltes gràcies a la vida, la veritat. Perquè he arribat a la segona banda dels 50 super, superbé i em fa por acabar convertit en un gilipolles. No tinc cap ganes de ser un gilipolles en aquesta vida.
Aquesta és la...
Sí, és una por que tinc. Que per experiència veig que la gent de la meva franja d'edat es va amargant, va abraçant l'amargor a mira que es fa gran, i no tinc cap ganes que em passi.
Sí, tens aquesta percepció, Josep, que...
En general sí, no? I ara que parlem d'una obra tan fosca i tot plegat, és una cosa que pot passar, no? És un perill, no? Que a mesura que et vas fent veterà et vagis convertint en una persona cínica, una mica sardònica, que posis distància entre el que et passa i els teus sentiments. Això em fa por. Tinc ganes de seguir...
Bueno, però tu tens a ratlla.
Jo ho tinc totalment a ratlla.
Controlat.
Jo personalment estic, ja t'ho he dit, sí, precisament perquè estic super de puta mare.
Deixa'm ara preguntar-li també a l'Abril, perquè clar, la Daniela escriu aquesta obra en un moment de dolor, la teva mare, després de la mort del seu pare, i per tant el teu avi, Abril, no sé, ella diu que l'obra és un retorn a la seva adolescència. Volíem preguntar-te tu com et sents tu personificant, no?, part dels orígens de la teva mare, perquè també deu ser com, no?, deu tenir com aquest punt especial, no sé com ho has viscut, com ho estàs vivint.
Ostres, no sé si exactament s'identifica molt amb la seva adolescència, aquesta obra, però quan ella va començar a escriure l'obra, aquest passat estiu, el meu avi va morir, i això va fer que el tema de la mort doncs estigués bastant present. Jo crec que és més això, també ressonen molt el poble on vivim des de que jo sóc petita. O sigui, moltes coses que sí que potser han fet que la meva mare hagi viscut certes coses, no? Perquè ella també és d'allà des de sempre, i sí que és veritat que veus coses reflexades d'aquest poble, però no ho sé, tot l'altre crec que és més ficció.
És més ficció?
Que una altra cosa.
Sí, sí, sí.
Sí, eh?
80% ficció.
Sí, hi ha coses que et ressonen, sí, i que dius, clar, i tant.
10% sí, realitat, i un altre 10% de coses aleatòries que van caient per allà, sí.
No sé si vosaltres sou d'aquests, jo hi soc, a mans de Thor, si us ha enganxat o no la sèrie Thor o no el documental?
A mi no, personalment no.
Jo
sé que sóc una excepció, però és una, a mi el morbo pel morbo és una cosa que no em tira gaire, la veritat. No,
ja.
No, vull dir...
Ai, l'Abril! Tu sí, eh? Sí, sí.
No.
Ah, no, tu tampoc. Em pensava que deies que sí.
En canvi, el morbo posat al servei d'una altra cosa, sí, sí, com ens passa a nosaltres. Però el que clar, és senzillament la morbositat i tot això, sí, i no m'atreu. No.
Com és que ens dona tant de morbo aquestes coses?
Mira, bona pregunta, Marc. Això és el que... Tu ets seguidor, no?
No, l'he seguit.
Sí, cap dels que estem aquí a la taula, eh? Bueno, jo sí. Jo sóc la primera, confesso. Directament. No, però saps dir que jo també... O sigui, m'he enganxat, però ara no m'he llegit el llibre, eh? O sigui, jo he estat ara arran del documental i després d'escoltar el podcast. Però, no sé, creiem una mica també aquesta inspiració per endinsar-vos també. No sé si no té res a veure, amb l'amor, perquè potser que hi hagi gent que es pensi...
Sí, és clar que té
alguna cosa a veure.
Té punts de connexió a nivell temàtic, a nivell argumental. No? Sí, home, pobles
alta
petits,
muntanya,
amb crims i tot això, doncs clar, dos i dos,
no, sí,
segueixen sent quatre.
Clar.
El que passa que, insisteixo una vegada més, i no vull fer reiteratiu, però nosaltres ho fem servir, això. Ho fem servir per fer literatura, que és el que ens agrada.
Ja. Yeah.
L'entreteniment morbós televisiu, bueno, és posar-me una sèrie.
Sí, i a més nosaltres crec que no anem a explicar una història que entretingui. Crec que al revés, crec que anem a explicar una història perquè interpel·li i pugui commoure. Mm-hmm. Això és guai, penso. Mm-hmm. No?
I tant, no, digues, Marc.
No, que està molt guai perquè és gènere, hi ha molta foscor, però també la Daniela ha trobat molts punts de llum, li fica molt d'humor també, i crec que és guai per atrapar l'espectador també, perquè sí que és veritat que l'espectador... No estem acostumats en el teatre i veure aquest tipus d'obres, no? Molts cops anem al teatre per entendre i per entendre, i a vegades crec que va més enllà d'això.
Escolta, com ho has viscut tu? Perquè t'hem vist a Trescat, a l'Acadèmia... Com ha estat això, passar de la pantalla de televisió a l'escenari del teatre?
Pues molt guapo recordar que el teatre mola molt. És molt guai, sincerament, perquè abans venint cap aquí ho pensava, dic, clar, és que nosaltres nos pegamos un viatge allà, estem a l'escena, pum, pum, explicant la història, però que el públic ho està fent amb nosaltres. Això és molt guai, la vivacitat del joc real, efímer, que desapareixerà i l'endemà ho tornaràs a fer, però des d'un altre lloc, però passant pels mateixos llocs. Això és una cosa que el teatre té i no hi és a la pantalla, és diferent. I crec que és difícil, perquè explicar una història, un gènere, el teatre no és el mateix que la pantalla. La pantalla ho deia molt, no, amb el Josep? Tens allà el muntatge i la música i la llum i l'atmosfera que t'ho munten i et fan la pel·lícula. Aquí ho has de fer tu, no? I ho has de fer amb el cos, amb la veu i amb els altres.
Què penses, Josep? Quan
m'estava escoltant el Marc molt atentament, com sempre que parla. Perquè... I penso que el teatre és el que quedarà. És el que quedarà. Ara, amb la onada, amb la invasió aquesta espantosa de les intel·ligències artificials, de les quals aviat ja no ens necessitaran, perquè ara ja, per exemple, els nostres companys del Gremi de Doblatge estan aterrits amb el tema de que ja són prescindibles, pràcticament, no? I estan intentant legislar, crec que se n'estan sortint afortunadament prou bé, però d'aquí 5 minuts serem els actors els que ja no caldrem per la pantalla, perquè ens faran teclejant 5 minuts i ja està.
Tu creus?
Jo crec que això
no és... Debat, perquè...
El teatre quedarà. El teatre és el que la cosa artesanal és el que no hi haurà manera de substituir. No?
Mira, ara que estàvem parlant de pors, no? Abril, que ara tu deies, tu creus, no? Li preguntaves al Josep. Això és una de les pors que també teniu ara mateix, o no?
Bueno, jo no és una cosa que dediqui molt temps a pensar-hi, però... Bueno, però sí.
O inquietud, sí, saps? De pensar fins a quin punt, no? La intel·ligència artificial també pot... No sé si malmetre l'ofici. Com ho veieu, Josep?
Home, jo penso que el component aleatori i... de l'esperit humà, diguéssim, de la ment humana i del brillar dels ulls d'una persona que ha estudiat per dedicar-se a aquest ofici no és fàcilment substituïble per una intel·ligència artificial, però que s'hi pot arribar, joder, si s'hi pot arribar, es pot arribar a tot arreu, i sí, sí que fa certa por, però els que ens hem estimat l'escenari des de petits sabem que hi tenim cas allà, eh? Tenim un refugi, això no ens ho prendran.
És refugi també per vosaltres, ja? Des de...
Refugi,
eh? Abril. Mm. El teatre refugi.
I tant. Sí.
Molt guapo, eh? Molt difícil, també. Sí, és molt bonic. És molt bonic.
I què és el més difícil?
Del teatre.
Ui, noi!
Silencio, no?
Jo crec que repetir és molt difícil, i viure-ho cada dia com una funció nova i que ho descobreixis cada dia de la mateixa, sense saber-ho. Això és molt xulo.
Sí, el ser capaç d'estar vulnerable cada dia.
Cada dia, i viu, no? I escoltant de veritat, perquè ja tu saps què dirà l'altre, però has de buscar la manera perquè surti espontani en aquell moment.
Total.
Hi ha una cosa d'humilitat en el fet de dedicar-te al teatre i considerar-te tu mateix un actor o una persona de teatre. No només som actors, també, a vegades agrada escriure i dirigir, a vegades. Però ser algú de teatre, que és que... No és ben, jo no em considero ben bé un artista, allò que deien els artistes, no? Sí. Treballa bé aquest artista.
Sí.
Jo no em considero ben bé un artista, és més un artesà. Algú que fa un gerro i si li queda bé i li compren, fa un altre igual. I si aquell altre li surt bé, fa un tercer, i un quart, i 25, i 30. És més una cosa industriosa, artesana. El cinema, l'audiovisual, jo crec que és més art per artistes, per gent que és capaç de convocar una inspiració momentània bestial que l'enllaunen en aquell moment, i ja està. Ja no ho has de tornar a fer. Però nosaltres tenim aquesta cosa més humil del tio que va cada dia al talleret...
Tercera, policera, no?
Exacte, a fer la peça, no? I això, pues, mola molt.
Bueno, doncs si voleu veure aquests artesans... Escolta, aneu a la Sala Beckett de Barcelona fins al 28 de juliol. Després la fareu girar o no? Sabeu...
Tant de bo, no sé.
Encara no sabeu res.
Home, té bona pinta, eh?
Sí, eh?
Té bona pinta, sí.
Té pinta que arribi a altres llocs. Doncs, de moment, 28 de juliol a la Sala Beckett de Barcelona, amb la Mort, amb la Marta Marco, que hem parlat avui també, amb el Josep Julien, l'Abril Julien i el Marc Soler. Nois, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
A tu.
Que vagi molt bé. Vinga, va, que nosaltres ja hem passat al punt de 2:45 de la tarda. Tornem res. Fem una petita pausa amb més continguts.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Mm-hmm.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estat. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Algun dia se m'encalla i em costa remuntar. No trobo les eines per fer-lo funcionar.
Però hi ha dies d'eufòria, dies per marcar. Que he trobat la glòria i el got a vessar.
Dies que t'abraçaria i no et deixaria anar. Dies que el món se m'atura quan et veig arribar.
I dies plens de dèries que no pares de dubtar. Plorant tota la histèria, podria recular.
Tinc cap als invencibles.
Els que anem prenent les mides, tot provant de viure, la vida tot provant.
No és com la imaginava, ni com la vaig somiar. El càlcul se m'escapa d'aquells cops amagats.
Entre el que jo seria...
Vinga, va, que passen 3 minuts. Us hem deixat una mica de minuts musicals, d'escoltant la bona música de Roger, quan passen 3 minuts de 4:45 de la tarda, i estem aquí, El que passa que arriba del Roger i Uri Francisco.
Bona tarda.
Clar, i els oients ja el comencen a conèixer, el Roger. El Roger és un terratrèmol. I allà on va...
Porta infraestructura, clar, molta logística. Llavors,
clar, avui sortíem d'aquest ambient de mala mort amb la gent de la Beckett, no? Que interpreta... Mira, que ja fa una cara. Com estàs, Roger?
Bé, bé, estic.
El mala mort és, molt... és el títol de l'obra, eh?
Ah, vale.
No és que sigui gent
mala mort. Escolta'm, què t'ha passat a tu a la mà?
Un percance, en castellà.
Percance.
Qui?
Aquí, què?
Qui és ell?
El Francesc Oriol...
José.
Com li hem de dir?
Avui Carles, va.
Carles?
Carles.
Presidenciable.
Carlinhos. Presidenciable.
Sí. Sí, m'agrada. Carles. José.
Carles.
Ai, va. A veure, situem la gent, Roger. Perquè tu tornes a fabricació pròpia.
Sí.
Per fer-nos un tomb, diguéssim,
sí.
Per diverses dècades. De fet, vam començar, sempre t'ho pregunto, des
sí,
dels 70.
Des dels 70 vam començar.
I mai me'n recordo.
La dècada que vaig néixer.
Veus? I fa unes setmanes ens va fer un repàs dels grans hits dels 90 i
sí.
Avui continuem ja amb la dècada dels 2000.
Del 2000, sí.
Val. Llavors, intentem... fem una mica de context del que va passar en els 2000 a nivell de, doncs, històric, també musical, i a la part final, per tots aquells oients que sigueu nous, a la part final d'arribar l'hora en punt, en Roger ens farà avui una versió d'una cançó dels 2000. Dóna'ns una pista, perquè el Carles no la sap.
És d'un artista que va guanyar 5 Grammys.
5?
Toma. Sí, una de les veus més potents...
Ostres.
Una
cantant, una artista.
Una
artista.
Jo tinc una pista que és que si la dic,
clar.
El Roger em farà...
Ep, ara tinc...
Ho has d'endivinar, eh? Ho has d'endivinar.
Sí, puc anar llançant...
Pots anar llançant...
No sé.
Mira, com la diguis de primera. A veure.
Amy Winehouse.
Molt bé, no?
Això.
Bueno, a veure, és que això... És que amb el Carles, amb termes musicals, Roger, amb el Carles...
Sí. No tenim res a fer.
Ostres, mira, bueno, m'ha vingut al cap.
Però no saps la cançó.
No. De Millet o no? No, no, no. No, no, mantinguem aquí la intriga.
La intriga, eh? Sí. Molt bé.
Per què has triat a l'Amy?
L'Amy, home, doncs perquè, bueno, perquè és una artista que m'agrada molt.
Sí.
Jo penso que és una... És una ambaixadora del que va passar una miqueta aquesta època.
Sí, senyor.
Que una miqueta l'R&B i el soul es va com popularitzar, es van barrejar una miqueta també amb el rock, amb el pop. I ella, doncs, a més, clar, va ser una de les que va entrar en aquell club que dèiem la setmana passada. Fa dues setmanes.
El dels 27?
El dels 27, també.
Per això ho deia.
Un final tràgic, sí.
Sí que és veritat que va ser com un abans i un després, inclús en termes estètics. De sobte, moltíssimes bandes van començar a fer revival del soul, de la Motown, connecten com els Pepper Potts, per exemple, de Girona, que van passar de fer una escarregue a fer realment soul amb aquella estètica de l'Amy Winehouse, aquella mena de peluca molt alta. Vull dir que va ser un abans i un després.
Un abans i un després, sí, sí.
Nois, fem una cosa. Abans d'entrar directament, si m'ho permeteu, abans de parlar d'aquesta època dels 2000, Roger, jo sé que tu has seguit el programa des de que hem començat.
Oi.
I avui, clar, a veure, ahir vas jugar l'Eurocopa, tu saps, no? Ets seguidor, no? De...
No gens. Això de...
Ai.
Però,
de 22 milionaris...
Acaba d'entrar l'Eurocorominos.
I 80.000 pobres mirant... Hola, què tal? Mira.
Ella la coneixies a la cor o no?
Sí.
Ai, sí, per favor. Sí. Home.
I tant, que ens coneixem. I tant.
Que feu aquí uns missatges.
És una de les culpables. És una de les culpables.
Uns mails musicals.
Sí.
És una de les culpables perquè avui hem parlat amb la Leonor, de la propietària de Casa Portuguesa, del barri de Gràcia, Barcelona, pastisseria, i el José ha dit, però té pastissos de nata? I la Leonor ha dit, home... Què és aquesta pregunta? Ara mateix, passeu-me la direcció que us ho envio. I ens ho ha portat. Per tant, Leonor, bravo.
Jo fa una setmana estava a Portugal, a Lisboa.
És veritat que ho vas dir, el Casal Català, oi?
Vaig anar a tocar el Casal Català i em vaig afartar.
Bueno, espera, que hi ha una targeta.
Llavors no te'n toca. Llavors no te'n toca, Roger.
Espera, targeta a la Leonor. O sigui, postal, xulíssima. Això que dius... Mira, Lisboa.
Lisboa.
Postal de Lisboa. Veiem un senyor...
Que no és el Roger?
Que està... No.
Porta vaina, també.
Ah, per t'ho dir.
Està treballant aquí uns...
Unes sardines, sembla,
sí,
no?
Com
intentant avivar el foc d'unes sardines, una graella.
Mm. Mira, i diu... Està escrit, la Leonor. Diu, hola, amigos. Aquí tenéis nuestras deliciosas pastels de Belén. Ostres. O pastels de nata. Un abrazo en especialmente a José Matosas.
Bravo.
El técnico de Radio Estel.
Bravo.
Sí!
I acaba dient, muito obrigada.
Muito obrigada.
Estàs tu, molt bé, moltes gràcies, eh? Casa Estras. Portuguesa. Que bo. Voleu tastar-ho?
Home.
Que els tenim aquí.
Lau, tu que tens la mà, les dues mans operatives. A veure si ens ho pots anar obrint, això. Escolta, i ens ha portat aquí, hi ha carmels.
Ostres, tu.
Però què és això, que és Leonor, aquesta meravella?
Això em sap que és canyella, Mercè.
És per a ti, diu. És canyella, sí? Això
sembla Ferran, eh?
Sembla tabac, Ferran, no?
Picadeta.
No, com està posadet. Sí.
Ara aquell que s'esnifa, no?
Guita.
Ja, sí que és canyella. Estem fent un... Clar, perquè és tirar-ho per... Quina pinta, tu.
Uala, clar, això és per posar-ho pel damunt.
Clar.
Sí.
Va, posa'ns una miqueta, Laura.
Quina morada, no?
Xulíssim, aquí, eh? Mira, té, carmels, de la Casa Portuguesa.
Sabeu com va, això? Sembla que té un procediment...
Sí, a veure, Laura... O sigui...
Ostres, quina bona pinta!
Uf, el José ja en vol una, per esmorzar. Ai, per esmorzar, què dic jo? Bueno, perquè clar, com el José fa tot, per la caravana... Bé, escolta, tu Ferran Capdevila també en vols?
No!
Sí, perquè està entrant tot de gent, no?
No, home, clar,
està entrant tot de gent aquí a l'estudi,
no? I deixeu-li una per l'Ester, també. Mare meva, moltíssimes gràcies, Leonor, perquè és d'aquesta gent, abans ho dèiem al Ferran, moltes vegades et diuen sí, ja us ho enviarem.
I quan pengen...
I ja està, ja no en sabem res més, però hem d'agrair, doncs, a la Leonor, va...
Carai.
Tu que has estat, tu vols després, no?
Jo al final.
Vinga, va, fem un petit tas i anem cap a la secció. Home, s'ho hem de provar, el provem. Va, Francisco, que tu t'ho mereixes, tu.
Gràcies.
Carles, perdona.
Quina bona pinta.
Carles Francisco.
Avui Carles toca?
Diu que sí.
Vinga, va, la Lau.
Provem-ho.
Va, proveu, a veure què tal. Proveu vosaltres. Com estan aquests pastissos de nata? Noi, se sent el cruixent, Oh, per favor.
Insuperable.
Sí, ara va cap a dins, això. Què? Tu t'has quedat sense paraules, Carles.
Mercè, està deliciós, això.
Molt bé.
Ostres.
Bueno, va, va, jo després ho provo també, pobre, que així amb el
després,
Roger.
Després,
sí, sí, pobret.
Passem a la secció gastronòmica, no?
Ui, ara ve com una aquesta olor a canella, que bo, oh. No? Mm.
No, aquesta crema... En la vida, havia provat una cosa així.
Això ni la crema catalana, no. Que
ja fa mal de dir, però...
Ja ho deia la Leonor, Que diu, no us enfadeu, però això és com una crema catalana.
Ostres, tu, que bo.
Doncs mira, si les voleu provar...
De nata,
Sí, sí. Casa Portuguesa, al barri de Gràcia, Barcelona. Leonor, moltíssimes gràcies. Va, dit això, va, que ens hi posem, que si no, no tindrem pas feina, i ens hem de situar en aquests 2.000 que ens proposa avui el Roger. Comencem situant-nos en el temps. Què passava al món durant aquesta dècada?
Déu-n'hi-do, molt potents, Els 2000, la dècada aquesta, va ser declarada per la ONU com el desen internacional de la cultura de pau i no violència pels nens del món. Però, en canvi, de pau gens ni mica, perquè està marcada per la guerra contra el terrorisme, declarada per George Bush en resposta als atemptats de l'11 de setembre del 2001 a les Torres Bessones de Nova York i al Pentàgon. Això va conduir a la guerra de l'Afganistan, Iraq, per derrocar els règims talibans i Saddam Hussein. El terrorisme d'Al-Qaeda va seguint atemptant, per això, a Bali, Madrid, Londres, Bombai, 2006...
Ostres, que va ser la dècada dels 2000...
Va ser molt potent.
Sí.
Sí, sí, sí. Va ser com això, l'època de la guerra contra el terrorisme, no? Mm-hmm. Vull dir, era com un pretext que ja ho justificava tot, no? I qualsevol tipus d'acció de política internacional, doncs, anava marcada amb, amb aquesta mirada, no?
I és d'aquelles dates que recordes perfectament on eres, tant l'11S com a...
Sí, és veritat, Sí. És veritat, és veritat.
Ho tinc claríssim. Estava... Hi havia de fer un concert el dia de l'atemptat a Madrid i es va suspendre.
I on estàs, aquí a Barcelona?
Wow. Sí, 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 sí.
No, no.
Bueno, és la dècada de l'auge de la Xina com a superpotència mundial, sí que va entrar a l'OMC, i esdevenint la segona potència econòmica mundial, el 2010. També és la dècada en què s'amplia la Unió Europea, que també va entrar l'euro en circulació a més de 12 països.
Ostres.
També va haver la independència de Montenegro, Kosovo i la dissolució de Iugoslàvia. Vull dir que aquí a Europa també va ser mogudeta al deceni. També va portar la presidència per primera vegada a la història d'un afroamericà a la Casa Blanca, que era Barack Obama. I el primer conclave del tercer mil·lenni per triar Benedicte XVI, sí, després de la mort de Joan Pau II, que també va sacsejar el món. I Amèrica Llatina arriba al socialisme amb tota la Maria Rosa, una miqueta liderada per Hugo Chávez, una miqueta doncs, amb un discurs més antiglobalització, més pròxim al moviment obrer, més d'esquerres. A nivell científic, doncs, es descobreix la seqüenciació del genoma humà i s'esdevé una de les tragèdies més bèsties de la història, que és el tsunami del 2004, amb més de 240.000 morts.
1.000 morts,
sí, sí. Sí, sí. La implantació d'internet és un fet i dona lloc a dos monstres, Apple i Google, sí, que ara mateix també governen el món. I, bueno, van començar les xarxes socials, que també van acabar doncs, moldejant l'actualitat. I el 2008, la gran crisi mundial, arran doncs, de les hipoteques subprime. You never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. Started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Bueno, clar, és que ens venen tants noms, no?, relacionats amb aquesta dècada dels 2000, entre ells Eminem, però pel que fa a la música, Roger, quins eren els principals estils musicals dels anys 90? La segona generació de boys band, girls band, sí, ara ja exportada a tot el món, la música pop, que es va tornar una mica més electro, llavors també...
Tu creus que, com definiríeu aquesta dècada, musicalment, Francisco? Perquè em dóna la sensació que és una època també de... No sé, de voler provar moltes coses...
Jo crec que, com que ja, diguem que la tecnologia s'implanta en la música, inclús en termes de producció, ja es podia gravar i falsejar molt. O sigui, podia gravar gairebé tothom, fins als 90, diguem que... L'altre dia vaig veure un vídeo de l'Sting que deia això. Diu, abans quan tu estava Sting, de Police, quan entraves a l'estudi, havies de saber cantar, havies de saber tocar un instrument... Ara, més o menys, cadascú a casa seva s'ho pot fer... et pots fer un disc i no tenir gaires nocions musicals perquè la tecnologia t'ho permet. I llavors jo crec que tot això també s'implanta en termes comercials, a diferents estils. En Roger parlava de l'R&B, de l'electrònica una mica més en el pop. Ja no tan electrònica com la que coneixem tipus sonar, sinó que en ritmes més populars afegir-hi electrònica.
Jo penso que hi ha dues coses que marquen una mica d'aquesta època. Hi ha dues coses que marquen aquesta època. Una és l'entrada de les xarxes socials. És a dir, les xarxes socials fa que sigui un aparador que un dia l'artista directament està en contacte amb els seus oients, no? Amb el seu públic. I això fa que es perdin les jerarquies. I que també
es democratitza.
Sí, exacte, queda més democratitzat, més socialitzat, tot plegat.
I fixa't tu, perquè avui tenim a la Lau, a la Coro aquí, i jo diria, tu quin any vas néixer, Coro?
Jo el 99.
Toma.
No, què vols dir amb això?
Home, clar, no.
Que ets molt jove.
Que jo pensava, jo pensava que series, o sigui, que series del 2000...
No.
2002...
Està més vella.
No, home, no. I tu com recordes? Quin record tens de la música dels 2000? O sigui, tota aquesta música... Clar, no en tens,
o sigui, jo tinc molt record de rock català del 2000, que suposo que en parlaràs després, això sí. Però no gaire. Els meus pares eren d'escoltar això i, clar, llavors a aquella edat només escoltes
no,
el què?
No, a veure, òbviament, no tens un record, clar, perquè acabes de néixer, però quan tens 5-6 anys...
Bueno, diré una paraula.
Sí que tens un record. Jo, clar. Quan tenia 6 anys, recordo perfectament el que s'escoltava a casa meva.
Sí.
Clar.
Ah, Mecano també ho vaig escoltar molt, veus? Sí. Però ja et dic...
Però tu ets de la generació...
Això ja de retro, eh? Ja, en aquella època ja de retro.
Jo crec que ets de la generació que ja hi roma el fenomen Operación Triunfo. Potser ja comença a recordar...
Aquí. Això és altra cosa que passa en aquesta dècada. És a dir, els stars... tot el
Eurovisió, que van anar, no? Operación
Triunfo.
Sí, que
va acabar... Exacte. De fet, els stars... Com es diuen? Els stars...
Els triomfitos,
sí, bueno, tots aquests programes així, sí. El Factor X...
els talent shows aquests.
Talent shows, que no sortia la paraula. Doncs van impulsar un altre cop, amb la presència de la Rosa, que va guanyar l'Operación Triunfo i que va després representar Espanya a l'Operación Triunfo. A l'Eurovisió va fer que Eurovisió tornés un altre cop com a reflotar, no? I llavors també és l'època aquesta dels reality shows, de les celebritats, eh? L'estrella del rock passa a ser una celebrity, no? És a dir, estan constantment doncs, també fent programes de televisió, a sèries... I llavors també hi ha tot el tema de la premsa rosa, la premsa del cor, però musical, no? Amb la revista Cuore, que es venia molt... I llavors doncs, intentar buscar qualsevol cosa, allà on hi hagués marro, doncs, hi havia doncs, tots els paparazzis, amb moltes denúncies, perquè van proliferar molt les denúncies dels paparazzis, però que a la vegada és una cosa que els hi portava la fama i que va fer doncs, que la gent, per ser doncs, dintre del món musical, volia ser famós. Volia ser una celebritat.
Fixa't tu que en aquella època és això, que volia ser una celebritat. I ara com hem canviat, perquè la gent el que vol ser és influencer, no?
Influencer.
Com deies tu, no? De les xarxes socials. Sí. Però en aquella època, en aquells 2000,
aquells
no?
2000.
Perquè deies tu que es barrejaven doncs, aquests mons, no? I com ha canviat la cosa ara també, eh?
Jo crec que ara sí que hi ha... O sigui, ara parlàvem de que si començaven a implantar les xarxes socials, a dia d'avui, a 2024, no podríem viure sense les xarxes socials. Molta la difusió de la música es fa directament per les xarxes socials. El que deia el Roger abans, ja, les discogràfiques ja tenen un altre paper a dia d'avui. Vull dir que ha canviat tot molt i es deu molt a la tecnologia de les xarxes socials.
Vinga, posem una mica més de música que sonava a la dècada dels 2000. Clar, Roger, quins són, per tu, i per tots, Carles, Coro,
Carles.
Quins són els principals... Avui és el Carles, no? És el president.
Sí, molt honorable.
Principals cantants i grups de música d'aquell moment, de la dècada dels 2000, tu quins diries?
Bueno, van ser... És a dir, aquí hi havia les superestrelles que es renovaven o es morien, eh? Sí. Va ser el cas de la Madonna, que es va saber reciclar, U2 també, George Michael... I llavors també hi havia el cas d'aquestes estrelles que havien sigut de la primera generació dels boys band, o de les girls band, que va sortir, doncs, Beyoncé, eh?
I ai, sí? Ser,
doncs, sí, clar, d'allà va sortir...
Ell era DLC? Era,
no, o... Destiny Child. Destiny...
Em faig un embolé, això.
Sí, bueno, perquè és una mica que semblaven totes que
sí,
fossin del mateix...
Però,
el mateix,
no?
Sí. Del mateix, no? De la mateixa manera, no? Sí, sí. I llavors també, també hi havia la cara B, eh? Michael Jackson, per exemple, també, amb la seva vida privada que, sí, tan controvertida, realment al final va passar per damunt del que seria, doncs, tot el seu llegat musical, eh? Uh-huh. I, bueno, un dels artistes més bèsties va ser Eminem, eh? Aquest raper blanc que va ser el més venut de la història i que també tenia tota una història personal molt, molt, molt turbulenta, eh? Una mare que també es drogava, bueno, ell, un nano de carrer, i ell va convertir una miqueta, doncs, tot aquest dolor, creant fins i tot un personatge que es deia l'Slim Shady, era un personatge que ell va crear, que convertia en poesia una miqueta com tota aquesta part fosca, no?, de l'ànima, no?, del ser humà. I jo penso que aquí això va connectar molt amb el públic. I per això va ser un dels més importants.
I tenia les de perdre, perquè fins aquell moment el hip-hop, diguem que era una cosa afroamericana,
sí,
i que un xaval blanc, jove, irrompés en aquest mercat com ho va fer.
Va trencar, no?
I fos dels números,
sí,
1. Però el tio tenia realment talent, eh? I una capacitat, sí, de rapejar rapidíssim.
Sí. Mm. Sí, 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 molt bèstia. I a més, clar, també es va fer famós perquè es va començar a posar una miqueta contra les estrelles del moment, no? Sí. Vull dir, van fer algunes cançons que es posa obertament, no?, amb la Britney Spears...
Lletres compromeses, sí, que compromeses. Recordo que a l'MTV li posaven el pip!
Pip!
Censurant. Sí,
no?
Sí, sí, sí.
Hòstia, no sabia. Que bo, hòstia, doncs mira.
Mira, jo tampoc. I escolta, i a nivell nacional què passava? Què destacaries?
Què passaria? Bueno, hi havia com la segona generació del món llatí, i ara una miqueta aquí ja hi havia al capdavant una miqueta l'Alejandro Sanz, la Paulina Rubio, la Jennifer López. Llavors també l'entrada, de la música italiana, l'Ero Ramazzotti. Us
home,
de
l'Ero
Ramazzotti i la Laura Pausini.
No podries fer una versió d'Ero Ramazzotti? Música és...
Com era? Diàlogo.
Sí, bastant en un par de
canciones. Escolta, no,
Sergio Dalma també seria.
Oh,
Bueno, més dels 90, no, Sergio Dalma? 90, més dels 90.
Sí, sí. I llavors va ser l'època de l'OT Mania.
Com deies abans,
sí,
no? Total.
Sí, clar, va ser com... mira, veus, l'adaptació hispànica de l'Star Academy, que això va ser una mica que ho va agafar el Josep Maria Mainat,
sí,
amb Jazz Music, i el va convertir, doncs, amb aquesta OT... que va inundar el mercat musical de triomfitos, que fins i tot, doncs, no només acaparaven, doncs, la ràdio, sinó que també fins i tot els festivals i també les festes majors.
Sí, senyor.
Anem a veure el David Bisbal, no?
Sí, home, sí.
La festa major de...
No, i perdoneu, hi va haver molta gent que abans ho parlaves, per exemple, amb Rosa López i amb tots els altres triomfitos que la van acompanyar, que va reviure el Festival d'Eurovisió. No em preguntes más por qué. Vosaltres, prou ja. Bueno, no, prou ja.
Què?
No. No, però és que jo estic cansada ja. O sigui, la Rosa López va passar per aquí i és una persona meravellosa, però meravellosa. Però sí que és veritat que jo vaig acabar una mica saturada.
Però és el que té el concepte aquest d'Eurovisió i
sí,
tota aquesta expectativa prèvia, i si ho canalitzes tot en un programa com Operación Triunfo, que la cançó l'avorreixes al final.
Uf.
Ja no pots més. Sí, sí.
Jo, per mi, és que clar, jo era de David Bisbal, i jo crec que hauria d'haver anat un corazón latino.
Home!
No? Bueno, no ho sé.
Mira, no, sí, una... sí, sí, totalment d'acord.
No sé com veiem. Tu, coro, clar, això és que és el que
és
dèiem.
És que em queda tan lluny, que no et sabria què dir. Jo us escolto i vaig fent que sí.
Puta!
Clar, això és 2000, no?
Pur i dur.
És que és 2000 amb aquelles camises blanques obertes, no?
I la bisbivuelta.
I la bisbivuelta.
Bueno, i el salt aquell, la pirueta. No?
Tu les has fet, Roger, o no?
La pirueta.
Ai, ai, ai.
Ai, 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 ha semblat que sí. Jo t'haig de dir que jo faig una cosa abans que ho fes el Joan Dausà, i és llançar-me al públic.
Això I et surt bé.
No, i a mi em surt bé. Que, per cert, que el Joan Dausà va treballar a la meva companyia.
Ah, sí?
Un dia en parlem d'això. Quan arribi a la dècada.
Però escolta, tu tens gent al públic quan es cau, o sigui, quan fas
bueno,
això.
Sí, ho demano, sisplau. Agafo tot de papes i mames. Això ho faig amb l'espectacle infantil.
El Dausà també té gent, eh? Vull dir, clar, però escolta, va ser mala sort. Ostres, però això ens ho has d'explicar, eh?
Això és un dius, us
explicaré. Amb el Joan Dausà. I com, tens una tècnica especial per tirar-te al públic o no? Què fas?
Amb els peus per davant, per si de cas.
Els explico com es fan castells, no? Que han de posar les mans així i els explico bé. I llavors, un cop me n'he assegurat, que és una base sòlida, doncs llavors vaig cap allà, sí, amb el que és un càmera lenta, pum, 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 i salto. Pum.
Així s'han de fer les coses.
Així s'han de fer les
coses. Ben explicades.
Clar, a veure, l'Ax en Busto ja ho canten, Llença't, no? Que va ser potser una inspiració per tu, Roger, o no?
I tant, molt bé.
Bueno, això ens ha dit que ho ha xivat...
Un superlink, eh?
No, ho ha xivat el José, eh? Això ho han dit des de la peixera. No, però, clar...
Sí, 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 sí.
Sí?
Aquest va ser un dels tamassos, i penso, dels tamassos...
La coro que tu recordes.
Clar. Sí, sí, els Pets, sobretot, em sembla que el 2004 va sortir l'agost.
El del Bon Dia, no, el disco?
No, jo diria que el d'agost.
Ah, és el següent.
Sí, el següent, sí. Que per mi és el prefe, sí, sí. L'Ax en Busto, mare meva.
A Catalunya hi havia com una vida molt dispar, eh? Hi havia, vull dir, coexistien moltes coses, per això que dèiem abans, hi havia molts gustos de tot. Vull dir que no hi havia... els d'Operación Triunfo, que són els que un dieta que paraven la mirada,
tot,
no? Com
sí.
Si diguéssim. Però a nivell de producció hi havia de tot, eh? Des de cantautors fins a gent que feia sound system, a la música del País Valencià, no? Sí, sí.
Jo crec que això venia amb la inèrcia dels 90 i just amb la irrupció de triomfos i coses així va començar a acabar, això, eh?
Sí.
Finals dels 2000.
Roger, no sé si et sembla... Ens queden 3 minuts per arribar al punari. Si vols, vés-te preparant amb la guitarra. I a mi m'agradaria compartir-ho amb el Carles justament... Clar, aquesta irrupció d'Operación Triunfo també va eclipsar les discogràfiques.
És que era una altra història. O sigui, inclús recordo que al principi, el primer Operación Triunfo, corregeix-me si m'equivoco, Mercè, es feia una difusió, tenien una revista pròpia.
Podria ser,
sortia,
sí.
Després de cada gala, sortia amb CDs, no sé si era setmanalment o quinzenalment. I aquí la cosa va començar a canviar.
Les colònies, diu el José. Que en tenies una, José? De qui la tenies, tu? Ah, de la seva germana. De la Rosa, o de la Xenó, o de tots. Clar, és que igual la gent col·leccionava.
I era una mica el subproducte, perquè Gies Music, fins on jo sé, no era una discogràfica, ni tan sols era de les més importants.
Sí.
I de sobte comença a moure la gent, com deia el Roger abans, que eclipsarà altres bandes a festivals, a festes majors, i que realment hi ha un canvi de paradigma. I la indústria es torna, en aquest sentit, apostant més pels intèrprets, ja no tant pels grups.
Mira, fem una cosa. Tu has apostat per Amy Winehouse.
Sí.
Ens queden res. Jo et diré fins aquí, perquè donarem pas directament a la Sandra Gómez avui cantant Amy Winehouse. No sé com s'ho prendrà la Sandra amb aquesta cançó. Quina? Com sona aquesta cançó d'Amy Winehouse, Roger?
Es diu Rehab.
Vinga, va, doncs Amy.
Try to make me go to rehab and I say no, no, no. I've been black, when I'll come back you will know, no, no. I ain't got the time if my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab and I say won't go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. Course nothing, there's nothing you can teach me that I can learn for Mr. Hardaway. I didn't get lost in class, but I know it don't come in a short class. Try to make me go to rehab and I say no, 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 no. I've been black, when I'll come back you will know, no, 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 no. I ain't got the time if my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab and I say won't go, go.